Són les 8. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Per dir la veritat, em van trucar personalment el dimarts 13, però és ahir quan el Col·legi de Periodistes va fer públics els noms dels finalistes al Premi Miquel Diumé pel millor treball informatiu divulgatiu en ràdio dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local. El cert és que encara no ens han dit que haguem guanyat, però sí que sabem que estem entre el grup dels tres finalistes, competint amb Ràdio Banyoles per la cobertura que van fer del referèndum del dia 1 d'octubre i amb Catalunya Ràdio, amb un programa especial centrat en la integració de les persones migrades a la ciutat de Girona. Amb aquesta nominació ja van 3 anys que ens presentem, 3 nominacions, un Premi Rahola, un Premi RAC i una menció especial també dels Rahola, i si aquest any ens emportem el guardó del bigotet, doncs imagineu-vos la il·lusió que ens farà. Sobretot, ens fa il·lusió perquè fa només 3 anys que ens vam posar a fer informació local i cadascun d'aquests anys que ens hi dediquem rebem algun tipus de reconeixement que ve del mateix sector, és a dir, reconeixement professional a la feina ben feta. I poso èmfasi perquè de tant en tant alguns subjectes, amagats sota algun pseudònim, això sempre, ens dediquen alguns bonics atacs per la nostra condició d'emissora del tercer sector, àmbit que no disposa encara de regulació, tot i que des de l'any 99 el CAC té esborrany de projectes de llei pendents de ser aprovats. Òbviament a aquesta gent els importa tres cogombres la nostra situació jurídica, però utilitzen aquesta informació, que no sol ser d'interès públic, per atacar un projecte com aquest, fet des de l'honestedat i des de les ganes de fer feina ben feta. Tanmateix, com que aquest és un concepte, el de la feina ben feta, que sovint se'ls hi escapa, em remeto a la vara de mesurar que suposen els reconeixements provinents del mateix sector. Suposo que això no servirà perquè ens deixin respirar tranquils, però sempre ens podrem defensar explicant que des d'un espai de resistència sovint es poden fer millor les coses. Sense anar més lluny, tal i com passava en moltes emissores que van viure en la clandestinitat durant 2 dècades ben bones, en el cas de les emissores locals. Per part nostra, seguirem treballant des del nostre petit espai i fent propostes a tothom que tingui ganes d'anar una mica més amunt. Com va dir Nietzsche, quan més s'enlaira un home, més petit el veuen els que no saben volar. Són les 8 del matí i 3 minuts. Esteu escoltant el reconegut Supermatí. Transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, amb el que repassem la previsió del temps. Martí, bon dia.
Hola, bon dia. Avui la jornada comença ennuvolada, però amb el pas de les hores aniran marxant els núvols per deixar-nos un dia generalment assolellat. Avui les temperatures ja seran una mica més altes, ens mourem entre els 5 i els 17 graus. Divendres amb força núvols i dissabte ens creua un front que ens deixarà poca precipitació, però que ens pot fer una mica la guitza.
Doncs ara mateix tenim 3 graus de temperatura fora el nostre estudi, és el que marca el termòmetre que tenim instal·lat a la finestra del nostre estudi. Les 8:03, i en aquest moment saludem en Dani Cortés. Dani, bon dia.
Hola, bon dia.
Saludem també en Gerard Tascat. Gerard, bon dia.
Bon dia a tothom.
Anem amb els titulars. Aviam, ja ho farem bé. Anem amb els titulars.
Salvem la Pineda escarallada contra l'Ajuntament de Palamós per donar permís per construir pisos de luxe en un espai protegit. L'Agència Catalana de Notícies va publicar la notícia recentment.
També a Palamós s'aprova l'última part del projecte de restauració paisatgística de l'entorn de la platja Verge de Castell. Amb un cost de més de 170.000 euros, l'aparcament tindrà diversos usos al llarg de l'any.
La CUP de Sant Feliu llança la campanya Fem Barri, una campanya destinada a aproximar els veïns dels barris i sectors més allunyats per part del govern municipal. El partit polític vol que els ciutadans tinguin veu i se sentin representats, com també s'organitzin de manera autònoma.
A Torroella de Montgrí ja han començat les obres per eliminar el desnivell entre les voreres i la calçada. És el projecte resultant dels primers pressupostos participatius del municipi que es van celebrar l'any passat.
El sanejament del passeig del Mar de Tamariu no es podrà fer abans de l'estiu. En declaracions a Ràdio Capital, l'Ajuntament ha explicat que cap empresa ha licitat pel projecte de sanejament. Ara les obres s'han ajornat fins a l'octubre.
I Ràdio Capital ha estat reconeguda per tercer any consecutiu pels Premis Rahola. El jurat ha nominat l'equip responsable del programa Govern i Oposició. El jurat ha valorat el discurs amè, dinàmic i directe del format.
El Saló de l'Ocupació del Baix Empordà es trasllada a la Bisbal amb l'objectiu d'oferir llocs de feina que potenciïn l'estabilitat. L'any passat una 80 de persones van trobar feina al Saló.
I avui, ho llegiré textualment tal com ho tenim escrit al guió, eh? Avui entrevistarem una aplicació...
Maite.
Entrevistarem una aplicació Made in Empordà, feta a casa nostra, que permet contactar amb altres persones per sortir a córrer. Entrevistarem un dels responsables d'aquesta aplicació, òbviament. L'aplicació es diu TwinApp. L'objectiu, per exemple, és posar en relació un corredor local amb un turista que no coneix el territori. Serà al llarg del supermatí d'avui, que ara comença... I per començar, saludem en Pedro Ruiz. Pedro, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Rebombori a Palamós, perquè l'ACN va publicar recentment que la plataforma Salvem la Pineda d'en Gori es querellarà contra l'Ajuntament per permetre la construcció de pisos de luxe en aquest espai considerat bé cultural d'interès nacional, Pedro.
El consistori palamosí assegura que han actuat correctament i que han seguit tots els procediments pertinents. Defensen també que no estarien incomplint la llei de patrimoni cultural, com exposa la plataforma Salvem la Pineda d'en Gori, atès que la zona on es construiran aquests edificis és molt propera a l'urbanització de Sant Esteve i al Camping Kings, de manera que és un espai urbanitzable. L'equip de govern de Palamós, d'altra banda, transmet que es faran dos edificis i no tres, com apunta la plataforma veïnal. Paral·lelament, indiquen que si s'ha de bloquejar l'operació, caldrà indemnitzar la constructora i això comportaria endeutament del municipi. L'alcalde de la vila palamosina, Lluís Puig, ha manifestat a Ràdio Capital que al llarg del temps s'han fet modificacions al Pla d'Ordenament Urbanístic Municipal que han permès garantir una major protecció de la Pineda d'en Gori, ja que és pública.
Cal recordar que fins l'any 86, doncs, tot aquest àmbit era edificable i que a través de diverses modificacions de POM, també quan la Salguer es va declarar doncs bé cultural d'interès nacional, etc, etc, el que s'ha anat fent en diversos processos és protegir cada vegada més una part més important d'aquesta pineda.
Finalment, Puig ha volgut adreçar un missatge de calma i garanteix que tothom podrà continuar gaudint de la Pineda d'en Gori perquè és pública i està protegida.
I continuem parlant de Palamós i de patrimoni natural, ja que han aprovat el projecte d'obres de l'última part de la restauració paisatgística de l'entorn de la platja Verge de Castell. Concretament, aquesta part fa referència al trasllat de l'apartament. Durant l'estiu se situava enmig del paratge de Castell i el nou projecte preveu traslladar-lo just a l'entrada de la platja. David Parreño.
Sí, han adjudicat les obres de millora paisatgística d'aquesta zona d'acollida i d'accés a Castell per 173.000 euros. Serà un aparcament que es pugui utilitzar en diverses situacions, com ha explicat a Ràdio Capital l'alcalde Lluís Puig.
Un aparcament que té previst doncs, que sigui modular, que es pugui anar obrint en diverses parts doncs, quan sigui necessari i que, per tant, té una polivalència molt més gran que el que tenia actualment.
Les obres duraran els mesos d'estiu amb previsió d'acabar al setembre d'aquest mateix any. Alhora ja ha començat la restauració de la zona de transició entre la plana i la mateixa platja. Consisteix a replantejar-ho amb espècies autòctones, retirar les que no ho són i crear uns camins que connectin la plana i la platja. També està adjudicada la canonada, que hauria de servir per prevenir incendis i que s'hauria de començar a construir ja en breu en els propers dies.
Gràcies, David Parreño. Doncs aquestes notícies que fan referència a Palamós i moltes d'altres les podeu trobar actualitzades al nostre portal informatiu.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I cap empresa ha licitat per fer les obres del sanejament del passeig del Mar de Tamariu, segons ha reconegut l'Ajuntament de Palafrugell a aquesta emissora. Això vol dir que les obres no podran acabar abans de l'estiu. Període de màxima ocupació al Baix Empordà tal i com estava previst i s'ajornaran al mes d'octubre, però volem saber quins motius ens donen des del consistori, Dani.
Des del consistori s'apunta que el motiu pel qual cap empresa ha volgut licitar per fer les obres és perquè el preu, diuen, no encaixava prou i hi havia poc temps. Ho explica el regidor d'Urbanisme, Lluís Ros.
Començant les obres al mes de febrer, ens trobàvem que trepitjàvem Setmana Santa i inclús ens estàvem a l'abril. És un puesto delicat perquè hi ha molta gent que viu de les terrasses que tenen en aquest carrer precisament, en aquest passeig, i llavors era un tema delicat i no es va presentar ningú.
És per això que el consistori de Palafrugell ha decidit, d'acord amb els veïns de Tamariu, segons diuen, ajornar les obres al mes d'octubre de 2018. S'haurà de treure una nova licitació que pugui ser més atractiva per les empreses. A més, Ros ha defensat que l'ajornament pot ser beneficiós perquè hi haurà més diners per ampliar l'abast del sanejament. Ho argumentava així.
Ara podem agafar altra part de la riera, d'aquells bars, restaurants que hi ha allà, podem fer alguna cosa més. No hem concretat exactament quina actuació podem fer més, però sí que la intenció és d'aportar alguna cosa més al pressupost per afegir-hi alguna cosa més.
Fins ara, al passeig del Mar de Tamariu no hi havia separació entre l'aigua de pluja i les aigües residuals i això generava un caos considerable quan plovia fort i hi havia inundacions, en paraules del mateix regidor d'Urbanisme, Lluís Ros. Ara es separaran les dues aigües perquè no es barregin i es bombaran cap a l'estació de depuració.
Doncs veurem com evoluciona aquesta informació també del passeig del Mar de Tamariu. Òbviament, com no es pot ser d'una altra manera, us anirem explicant a través d'aquest mateix programa aquesta evolució d'aquestes obres que s'haurien de licitar del passeig del Mar de Tamariu. 8 del matí i 12 minuts. Alfons Garrido, que és membre de la Càtedra d'Estudis Marítims de la Universitat de Girona i tècnic del Museu de la Pesca de Palamós, ha assegurat a Ràdio Capital que el futur menjar peix salvatge acabarà sent un luxe, Dani.
El Museu de la Pesca i la Càtedra d'Estudis Marítims han editat un estudi sobre la història de la pesca marítima als països catalans. Garrido n'és un dels autors i ha analitzat el supermatí de Ràdio Capital el present i el futur del sector de la pesca. Assegura que s'està passant per una situació complicada i que es troba en una època de renovació. Explica que cal donar valor al producte un cop pescat.
Va exactament en aquesta direcció. Va en el sentit de potser pescar menys, però donar més valor al producte. Amb la qual cosa, sabem que ho estem fent de la manera més sostenible possible i que la indústria tingui el futur, i alhora el pescador es pot continuar guanyant la vida i té un futur també digne.
Com a conseqüència d'això, el futur assegura menjar peix salvatge acabarà sent un luxe. Per exemple, diu, la gamba augmentarà de valor. Sobre el llibre que ha escrit juntament amb altres acadèmics, assegura que és perfecte pels amants de la pesca, la història i el peix.
Doncs veurem fins a quan s'apuja el preu de la gamba al llarg de la història, de la gamba i de la resta de peixos caçats en reserva natural. Estem parlant sempre peixos pescats a mar oberta i no de piscifactoria. És un matís que feia també l'Alfons Garrido ahir. I fem barri. Amb aquest lema, la CUP de Sant Feliu de Guíxols ha començat una campanya per donar protagonisme als barris i sectors del municipi que considera poc atesos pel govern municipal. Els copaires impulsen accions en aquestes zones perquè els veïns puguin tenir veu i per fomentar una organització autòctona per revitalitzar-los. Toni Celles.
La CUP posa el focus en barris i zones com la plaça de la Llibertat, Vilartagues, Sot dels Canyers o Poblenou. Són sectors que, segons la formació, el govern municipal no considera prioritaris. Per això la CUP ha preparat una campanya per donar-los visibilitat. L'objectiu és que els mateixos veïns agafin el protagonisme, s'organitzin per donar vida als espais comuns i posin sobre la taula les problemàtiques que els afecten, així com propostes de millora. Aquest dissabte van iniciar la campanya amb un matí d'activitats a la plaça de la Llibertat, amb vermut popular, música i jocs infantils. De fet, la CUP posa aquest espai com a exemple. La plaça, coneguda pels pisos verds, no tenia nom propi, però el 2015 una assemblea veïnal va acabar decidint en votació que s'anomenés plaça de la Llibertat. Per la CUP és una mostra d'empoderament popular i de reivindicació dels espais. L'acció també va servir per reclamar la placa que reconegui el nom de la plaça.
És gairebé un quart de nou del matí. El Saló de la Formació, l'Ocupació i l'Empresa del Baix Empordà d'aquest any té un objectiu clar: intentar acabar amb l'estacionalitat als llocs de feina. Per tant, persegueix també aconseguir que la nova ocupació que es creï sigui fixa. El Saló celebrarà el pavelló final de la Bisbal d'Empordà i serà els dies 1 i 2 de març. Més detalls, Dani.
Aquest dimecres, l'Ajuntament de la Bisbal i el Consell Comarcal han presentat la que serà aquesta la cinquena edició del Saló, que busquen que sigui un punt de trobada entre els ciutadans i les empreses. Les feines temporals i estacionals a l'estiu representen bona part de l'ocupació que es genera al Baix Empordà. Aquest any, per mirar de revertir-ho, aquest espai, el Saló, es trasllada a la Bisbal, la capital i municipi d'interior.
Les dinàmiques d'atur a vegades no són les mateixes més tant a l'interior com en les poblacions costaneres. Probablement les poblacions costaneres tenen una potencialitat amb el sector serveis que a vegades doncs, no tenim tant les poblacions d'interior.
Escoltàvem l'alcalde de la Bisbal, Lluís Saiz, explicant els beneficis que té fer el Saló a la Bisbal. L'any passat, les empreses que s'hi van apuntar van fer entrevistes per omplir 256 llocs de treball. Una vuitantena de les vacants es van omplir en el mateix Saló després de fer les entrevistes i els processos de selecció. Encara no s'ha publicat la llista d'empreses i llocs de treball que s'oferiran aquest any, però el Consell Comarcal assegura que estaran disponibles aviat en un enllaç que es pot trobar a radiocapital.cat.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9, amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà. These four lonely walls have changed the way I feel. The way I feel. I'm standing still. So where are you? I've been calling you. I'm missing you.
Running, running. Bé, d'entrada, cançó de Naughty Boy amb la col·laboració de la Beyoncé, però que ens ve molt bé per parlar-vos de la següent història. Imaginem que un turista arriba a la Costa Brava, s'allotja en un hotel i li agrada córrer. L'endemà al matí vol sortir a fer 10 quilòmetres, però no coneix el territori i per això ha nascut una aplicació que es diu Twin Up Running, que posa en contacte corredors locals amb turistes per quedar i sortir a córrer o a caminar junts. Twin Up Running és una aplicació desenvolupada per Cherry Tech, empresa amb seu al viver d'empreses Alta Mar de Calonja i de Sant Antoni, David.
Concretament, el jurat valora que sigui un format original que dona igualtat d'oportunitats al govern i a l'oposició de cada poble. A més, considera que el nou programa és amè, dinàmic...
Bé, òbviament aquesta no és la crònica que introduíem per aquesta entrevista. Per una banda, el corredor local pot trobar amb qui sortir a córrer i per l'altra, el turista pot descobrir rutes noves i desconegudes acompanyat d'algú que coneix el territori. També permet posar en contacte corredors locals o corredors amb coneixement de les rutes del territori amb d'altres més novells que volen descobrir nous espais. L'empresa ha estat fundada per tres germans, en Miquel, la Carme i Teresa Ferrés. I avui parlem precisament amb en Miquel Ferrés, el que saludem. Senyor Ferrés, bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia.
Escolti, d'entrada, felicitats per la iniciativa. Quina acollida ha tingut això en el món de les stores aquestes d'aplicacions?
Bé, moltes gràcies. I, bueno, bé, l'acollida fa poc que hem llançat, fa poc que hem fet presentació, i bé, de moment l'acollida per nosaltres està sent molt bona. I veiem que hi ha gent que ho utilitza bastant. Jo, personalment, ahir vaig assistir a un twin que va organitzar un twin és una sortida un tuny que va organitzar un corredor de Palafrugell. I
és una sortida, o sigui, sí, del nomenclàtor de l'aplicació, per entendre'ns.
Això mateix.
Molt bé.
I així en dient, ho hem anomenat un tuny, no? Fer una sortida i mira. I bé, la veritat és que és molt maco, va ser una experiència molt maca, perquè vaig anar a llocs que hi he estat moltes vegades, però l'accés a ells, o sigui, els camins que vaig anar que vam passar per anar-hi, doncs bé, eren diferents, no els coneixia, i la veritat és que vaig quedar com gratament sorprès. Sí, sí.
Escolti, la idea de fer una aplicació que serveixi, perquè, diguem-ho clar, l'aplicació no és específicament per generar rutes per anar a córrer, sinó que és per trobar gent amb qui anar a córrer.
Sí, de fet és això, no? De fet, d'aplicacions per amb rutes descarregades o per descobrir camins i tot això, ja n'hi ha, i molt, molt bones i molt encertades, eh? Jo moltes vegades he fet servir. Però aquí el que posem en valor, doncs, és el factor humà, no? El fet de que puguis anar amb algú que coneix el territori, el factor meteorològic de cada territori, no? També, doncs, i l'horari de sortir al sol, de segons a quin lloc vas, doncs és millor anar-hi a una hora que una altra, no sé, coses d'aquestes que només t'ho pot fer un local, no? Una persona que és local del seu terreny.
Dono per fet que l'aplicació, utilitzant la geolocalització del telèfon mòbil, aquesta aplicació ja és vàlida per qualsevol lloc del món, entenc.
Sí, en principi sí, és així, et geolocalitza i t'ubica allà on ets en aquell moment del món.
I m'imagino també que com totes aquestes, o com moltes de les aplicacions que hi ha a la xarxa, la seva implementació es basa a partir del volum d'usuaris que tinguin, és així?
Sí, és clar, com quasi totes, no? Com la majoria, sí.
Val, doncs sobre això li pregunto, quants usuaris té ja des del temps que s'ha publicat l'aplicació i quant temps fa que s'ha publicat?
Bé, exactament no ho sé, perquè varia molt amb un ratet, però vamos, l'última, ahir érem 500, vora 500. Ja hi érem 500, sí, fa 4 setmanes, demà farà les 4 setmanes que vàrem fer la presentació.
Exacte, 4 setmanes.
Sí.
Vaja, i quina és la fita d'aquesta aplicació? Quin és l'objectiu d'usuaris òptim en el qual s'hauria de moure perquè sigui una aplicació ja d'utilització i d'ús comú?
Bé, de fet, quantes més millor, no? De fet, esperem que a partir de Setmana Santa, quan comenci a venir gent de fora cap aquí a les nostres contrades, no? doncs que llavors que s'ho pugui baixar la gent que ve a visitar-nos, i compartir amb els usuaris que tenim, que el volum gran dels usuaris que tenim fins ara és gent de per aquí l'entorn aquest nostre, de per aquí la Costa Brava. I llavors que comparteixin els nostres camins, les nostres rutes, i que de fet llavors s'ho emportin ficat. I el rebot serà llavors quan nosaltres anem cap allà, doncs que els trobem a les seves contrades, no? que hi hagi usuaris perquè ens puguin acompanyar a ells.
Clar.
De fet, no sabem ben bé a veure fins on pot arribar això, no? En quantitat, però vamos, la intenció és que es faci molt gran, i bueno, hi ha gent de l'altre punt del món.
Escolti, no sé si m'admet la comparativa, és una espècie de Tinder per trobar runners, eh?
L'objectiu
no és mullar el xurro, sinó que és anar a córrer junts.
No, l'objectiu és anar a córrer, no cal ni parlar. O sigui, tu contactes amb una persona per anar a córrer, i si, a veure, jo quan vaig a córrer sóc bastant raro, no m'agrada entrenar gaire, i escolta, no cal parlar, si convé, anem a córrer, disfrutem del territori, gaudim del terreny i ja està.
Home, però escolti, què és d'una sortida, allò, què seria de trobar gent per anar a córrer si després això no s'acaba amb un esmorzar de Tiberi, de Forquilla, que no compensi el que s'ha perdut d'anar a córrer?
Ostres, no, és una cosa que encara no l'havia valorat.
Però això és un afegit, eh?
Pràctica. Sí,
si,
home, mira,
si t'ha gustat esta ruta, te gustarà este el bar on he fotut una botifarra amb seques per esmorzar.
Pues mira, no estaria pas a més. Però bueno, de fet, la idea és anar a córrer, no? La idea és anar a córrer, bàsicament això, i compartir moments, terreny, i llavors, bueno, el fet de conèixer la gent, pues, sempre et fa millorar, no? I bé,
córrer és molt maco, fer esport és molt maco, i conèixer gent sempre, sempre et fa créixer.
Senyor Ferrés, en un univers tan gran com el món de les aplicacions per dispositius mòbils, com ha de fer-ho una aplicació, i també una aplicació com aquesta, que al final està especialitzada en el tema del running, com ho ha de fer per despuntar una mica per sobre d'aquests centenars de milers que hi han publicades a les stores d'Apple i de Google?
Pues, de fet, mirar de posar en valor alguna singularitat que puguis sobresortir de les altres, no? I bàsicament és això, encara que sigui una cosa petita, però que sigui singular envers les altres aplicacions.
Quina és la singularitat d'aquesta?
Ja, la que t'he dit llavors, el fet de posar en valor el factor humà. I amb un món que està tan digitalitzat i que tot funciona tan de pressa, el fet de posar en contacte persones que converteixen un moment en anar a córrer i pots establir, pues, bueno, sé, una conversa, una amistat, això, pues, això, jo trobo que això té molt de valor.
Escolti, i deixem que li faci una pregunta de tipus més tècnic, perquè, vaja, desconec sí. aquesta aplicació, com, on està allotjada, en quins servidors està allotjada i quins són els costos de manteniment d'això, però entenc que això, a mesura que va creixent d'usuaris, s'ha d'anar dimensionant i ha d'anar creixent també les prestacions que té, els llocs on s'allotja el núvol normalment, i això augmenta, òbviament, els costos de manera exponencial. No sé si vostè, perquè sovint sentim a dir en els universos de les startups, comencem, després anem a una ronda de finançament, trobem gent que ens posa quartos i això pot créixer més. No sé si això està contemplat en el cas de TwinApp.
Sí, ho tenim contemplat i, bueno, hem valorat diverses opcions ja. I bé, de fet, el servei de manteniment també ho tenim tot bastant, tot això bastant lligat, i bé, és qüestió d'anar creixent i anar posant el rumb que toca en cada moment, no? Vull dir, sobre la marxa anar fent, però amb coses establertes, amb fites establertes i tot bastant contemplat, això sí.
És mite o realitat la frase aquesta que diu de aquestes noves aplicacions o la gent que fa aquest tipus d'aplicacions el que esperen és que creixi suficient com perquè aparegui Google o Facebook i els hi compri?
Home, això seria, bueno, una bomba, no? Però vamos, de fet hem començat amb molta il·lusió per fer-ho créixer nosaltres, i el que es pugui, i qui es pugui afegir, doncs mira tu, es contempla, es valora, i si val la pena, benvingut sigui.
Fem allò per acabar, fem un últim resum ràpid. Quines són les funcionalitats de TwinApp ara mateix? Què ens permet fer més enllà de descobrir gent i com funciona?
Bé, hi ha un parell de maneres per poder contactar amb la gent i anar a córrer amb gent local, no? Una és directa, o sigui, tu mires el llistat d'usuaris que tens, i si hi ha algú que per afinitat de perfil, doncs veus que se ve amb tu, amb el teu perfil, doncs que hi ha coincidències, doncs pots posar-te en contacte per un servei de missatgeria intern a través de l'aplicació. Aquesta és una. Llavors,
això és una mica per tornar a fer el similar, és funcionament Tinder, això, eh?
Sí, ja ho has dit tu, llavors sí, és així. De fet, molta gent ho compara amb això, però vamos, no és la finalitat. I llavors hi ha l'altra, que és que, per exemple, jo mateix ahir vaig publicar un tuit, una sortida, no? Que és per demà a les 5 de la tarda. Poso més o menys els quilòmetres que tinc pensat fer per la zona on vull anar, i llavors això ho publico, ho penjo, i tots els usuaris que ho veuen, doncs, si pel que sigui, per l'horari els hi va bé, pel quilometratge o per la zona on tiré a córrer els hi va bé, doncs només clicant i assistiré poden, o sigui, m'adonen a entendre que vindran. Llavors jo els espero en el lloc que poso de punt de trobada, i si tu, per exemple, no saps el lloc aquest perquè no ets d'aquí, no coneixes els carrers, cliques a sobre on te posa l'adreça, t'enllaça amb Google Maps i directament te dona les passes que has de fer per ser això mateix. I llavors, bueno, l'únic que has de fer és posar-te les bambes i a l'hora ser puesto i anar a córrer. i ja està.
Home, jo li he de dir que jo que faig el mateix esport que, vaja, que un tap d'una ampolla, és a dir, zero, li he de dir que només per la curiositat de descarregar-me l'aplicació i d'afegir-me a una trobada d'aquestes ja me la descarregaré. La descàrrega és gratuïta?
Sí, sí, és gratuïta la descàrrega, és en principi és de fàcil ús l'aplicació, i bé, si no vols fer esport i d'allò, hi ha l'opció d'anar a caminar també, hi ha el que és el tema Walker, i pot ser una sortida per anar a caminar 1, 2, 3, 20 quilòmetres, els que vulguis.
Disculpi, i l'aplicació sent gratuïta, en què es basa el model de negoci?
Bé, això també és un tema, bueno, en principi ja t'he dit, llavors no volem que es faci gran, i el mateix que amb l'altra resposta que he fet, tenim diverses coses contemplades.
Val.
I bé, la veritat és que estem valorant diverses opcions.
Val, sí, que també és molt filosofia d'empresa d'entorn tecnològic, és aconseguir volum i després la comencem a monetitzar.
Això mateix.
Doncs Miquel Ferrés, vaja, anava a presentar-lo com a impulsor de l'aplicació. No sé, qui té càrrec dins aquesta empresa o el presentem com a runner i impulsor de TwinUp?
Bueno, bé, de fet, som els tres, hi ha un dels tres és la cap, diguéssim, no? Mm-hmm. Llavors ja, pues jo vaig, sí, de fet vaig ser l'impulsor, amb les meves germanes els hi vaig explicar i ho vam trobar molt bé, i llavors ja la Carme, que se n'encarrega de les xarxes socials i tot això.
Doncs Miquel Ferrés, deia, impulsor de TwinUp, aquesta aplicació per trobar gent per anar a fer running, per anar a córrer. A més, com que em consta que ens escolta molta gent que fa, doncs, que fa això, que fa running per afició i que s'apunta a maratons i a curses, serem, no sé si els primers o com a mínim serem dels primers a fer una mica d'evangelització sobre aquesta aplicació que es diu TwinUp, que a més neix a casa nostra i per tant això encara ens agrada més. Senyor Ferrés, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies i bon dia.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Gràcies, bon dia, gràcies.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
I parlem de més obres, en aquest cas les que es fan a Torroella. Han començat obres per millorar l'accessibilitat de les voreres a Torroella de Montgrí. Unes voreres que seran més accessibles una vegada s'elimini el desnivell existent entre la vorera i la calçada, Gerard Tascaig.
El projecte és el resultat dels primers pressupostos participatius que es van organitzar durant el 2017. L'actuació té un cost de 75.000 euros i permetrà que qualsevol persona pugui creuar les voreres sense cap dificultat. Aquestes actuacions estan distribuïdes per diferents indrets de Torroella de Montgrí. Les voreres s'han seleccionat seguint els recorreguts més freqüentats pels vianants. Les obres es porten a terme a diferents espais com el Col·legi Guillem de Montgrí, la Llar d'Infants, el CAP i el Passeig de l'Església. La planificació de l'actuació s'ha definit en una comissió municipal que també en farà el seguiment de la seva execució.
Gràcies, Gerard. Les 8 del matí i 33 minuts. I el president de la Fundació Pallach reivindica la figura del pedagog Josep Pallach. En l'entrevista que li van fer ahir a Ràdio Capital, va voler posar en valor totes les fonts de coneixement més enllà de l'escola tradicional, Dani.
La Fundació Pallach organitza diverses trobades que tenen per objectiu fer difusió del coneixement en diversos àmbits mitjançant la tertúlia i el diàleg compartit. El seu president, Josep Maria Soler, assegura que d'aquesta manera es transmet millor el coneixement i la cultura.
Les tertúlies intenten que a través de l'intercanvi entre persones de tota condició hagin fet una carrera, no l'hagin feta, siguin estudiants, més joves, més grans, siguin gent, podríem dir, popular, sigui gent, doncs, desconeguda pel gran públic, és igual. Homes, dones, etc. Doncs tots tenim un denominador comú i és de que podem aportar alguna cosa en els altres.
Més enllà de l'escola, segons defensa Soler, el coneixement es transmet per moltes vies, com la família, les xarxes socials o les entitats de l'entorn. Tot plegat, segons afirma, complementa un sistema educatiu bàsic i universitari.
Avui dia, tot i que és importantíssim reivindicar l'educació des d'un punt, podríem dir, reglat, és a dir, les escoles, les universitats, els centres educatius reglats en general, no és menys important de que s'ha transformat potser massa el nostre modest entendre en què sembla que tot se'ns hagi de venir donat.
Soler no ha volgut valorar quin posicionament podria tenir Josep Pallach davant la situació política per la que passa Catalunya. Tanmateix ha recordat que Pallach representava el socialisme català i en el seu ideari defensava un model d'estat federal on el socialisme català hi tingués una veu pròpia.
Passen 5 minuts de 8:45 del matí. I en aquesta setmana radiofònica, dimarts era el Dia Mundial de la Ràdio i ahir dimecres explicàvem que som finalistes als Premis Rahola, seguim des de la ràdio parlant de la ràdio i ho fem ara en temps d'opinió amb en Pere Carreras.
Ahir va ser Sant Valentí, o com dirien els mojinos escocíos, Sant Valentines, que almenys té més graduació. Enmig del carnaval portàvem dies i dies amb l'anunci que s'acostava a la festa comercial que celebra la Fletxa de l'Amor, i va passar com una fletxa, ràpid i intens. Estàvem embafats de dies previs amb anuncis de colònia a totes hores, com si els enamorats fessin pudor. Aquella noia buscant Ajax, o anuncis d'una crema que fabrica una marca de preservatius que fa que els coits siguin explosius o que bé retardin l'ejaculació. També hi havia anuncis de roba interior sensual. Tot molt bonic, perquè l'amor és bonic. És poesia. És una al·lucinació constant. És allò que li passa a Romeu quan veu Julieta al balcó per primera vegada. Queda enlluernat i diu la gran frase de Shakespeare: allò és Orient i Julieta és el sol, mentre queda prendat de l'estimada. Val a dir, una nena de 13 anys. A més, portàvem una setmana embafats amb la història d'amor dels nous triomfitos. El noi català, l'Alfred, declarant-se tímid i tremolós davant tota Espanya pendent del mòbil. Sí, perquè ara la tele es mira al mòbil per les xarxes socials. Que bonic és l'amor quan ets un bollicao, tendre i cremós per dins. Encara recordo el meu primer enamorament, que va ser com el de Romeu, fugaç, instantani, desentrenat. Tornàvem d'una excursió escolar, tota la classe érem a l'autocar, i va ser girar el cap d'un moment, mirar enrere, i la vaig veure a ella allà. I ja tota la resta de curs embobat i bevejant. La vida és dura, però l'amor ho suavitza tot. Alguns han fet broma aquest any quan han vist que coincidia la festa dels enamorats amb la festa de l'enterrament de la sardina. Hem vist jocs de paraules, dobles sentits, que ens inunden cada dia amb els whatsapps. L'edat adulta porta també l'enamorament adult. Potser menys abraonat, menys espontani, més reflexiu, però igual també d'intens. Un amor a foc lent, però amb foc, en definitiva. Sí, és veritat, l'amor és bonic i s'ha de celebrar. I celebro, per últim, per anar acabant, que la festa de l'amor coincideixi només amb un sol dia a diferència amb el Dia Internacional de la Ràdio. Això fa que en una setmana tinguem el cor estimant més que mai la nostra parella i el nostre aparell de ràdio. El mitjà més orgàsmic, apassionant, intens i orgàstic dels que mai s'han inventat. Visca l'amor i visca fer l'amor. Visca la ràdio i visca fer ràdio.
M'encanta la comparativa. Estimem la parella i estimem la nostra parella i estimem el nostre aparell.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Doncs, efectivament, a través del nostre web. També el comentari d'en Pere Carreras, com la resta de comentaris d'opinió que podeu escoltar sempre que vulgueu a través del nostre portal de notícies. I no deixem de parlar encara una mica més de la ràdio. Aquesta és la sintonia original de Govern i Oposició, el programa que ha estat reconegut per tercer any consecutiu dels Premis Rahola. Bé, el programa no, la ràdio en el qual s'emet aquest programa, que és aquesta, que és Ràdio Capital, ha estat reconeguda per tercer any consecutiu als Premis Rahola. En la novena edició dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local, el jurat ha nominat el programa Govern i Oposició de Ràdio Capital de l'Empordà pel Premi Miquel Diumé al millor treball informatiu o divulgatiu en ràdio. L'han escollit com a finalista entre els 13 programes presentats en aquests premis, organitzats per la Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Dani.
Concretament, el jurat valora que sigui un format original que dona igualtat d'oportunitats al govern i a l'oposició. A més, considera que el nou programa és amè, dinàmic i directe. També valora el fet d'emetre's per diverses plataformes en línia, cosa que dona més oportunitats de difusió. Govern i oposició és un programa de ràdio transmèdia multiplataforma i això significa que més enllà de la ràdio el programa es pot seguir en format vídeo per Facebook Live, YouTube, Periscope, a Twitter i sempre que es vulgui a través de radiocapital.cat. Ja han passat pel programa l'alcalde i cap de l'oposició de Palafrugell, Josep Pi Ferrer i Juli Fernández, i els de la Bisbal, Lluís Sais i Òscar Aparicio.
I estigueu atents perquè el programa tindrà continuïtat a través dels diferents pobles del Baix Empordà. Encara no desvetllarem quin serà el següent, però d'aquí un parell de setmanes començarem a parlar del proper govern i oposició que farem aquí a casa nostra, i en aquest cas serà amb un alcalde i un cap de l'oposició. I a 3 minuts perquè siguin 3 quarts de 9 del matí... Escoltem l'ambient que s'escoltava ahir al vespre a la Bisbal i a Sant Feliu de Guíxols.
Malauradament ens tornem a trobar aquí novament per fer-nos ferms amb la defensa de la República Catalana i coincidint aquest cop amb la declaració de la Mireia Boy avui.
Durant la seva declaració d'una hora i deu minuts ha contestat les preguntes del jutge i de la seva defensa, però no les de la Fiscalia i l'acusació particular de Vox. Boya ha afirmat que l'única conspiració que hi va haver va ser per a un moviment no violent.
La Constitució per a nosaltres és un muro i entre els muros la gent se mobilitza. Nos hemos ratificado en que si hay algún acuerdo, alguna conspiración entre todos los partidos políticos y entre las organizaciones sociales, es la no violencia. Nunca ha habido violencia en Cataluña. Siempre lo hemos hecho de forma tranquila y pacífica. No solo los políticos, sino sobre todo la gente que ha sido ejemplar.
També ha acusat la policia espanyola d'exercir la violència sobre els ciutadans catalans, tot recordant episodis com el de Calella. Ha insistit que la Constitució no ha de ser un mur i s'ha refermat en el compromís polític de la CUP. Ha quedat en llibertat sense mesures cautelars, tot i que continua investigada a la causa que Llarena segueix contra el procés independentista.
Al seu torn, Oriol Junqueras demana empara al Tribunal Constitucional perquè anul·li la decisió del Suprem de mantenir-lo en presó preventiva. El Tribunal Suprem va tombar la petició de Junqueras de sortir en llibertat el passat 5 de gener.
El líder i diputat d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha presentat aquest dimecres un recurs d'empara al Tribunal Constitucional per tal que quedi anul·lada la decisió del Suprem de mantenir-lo en presó preventiva. L'advocat de Junqueras, Andreu Vandeneinde, fa referència als autos del 4 de desembre de 2017 i el del 5 de gener, en què el Suprem va tombar la petició de la defensa de Junqueras de deixar-lo en llibertat.
I mor
moren almenys 17 alumnes en un tiroteig en un institut de Florida. El tirador, identificat com un exalumne, ha estat detingut i es troba sota custòdia policial.
17 persones i nombrosos ferits van ser traslladats ahir a hospitals després que un jove armat, exalumne del centre, obrís foc en una escola de secundària de Florida, segons ha informat el senador de Florida, Bill Nelson, als mitjans locals. De les víctimes mortals, 12 han perdut la vida al mateix institut, dues a l'exterior de l'edifici, una al carrer i dues han mort a l'hospital.
Repàs de les principals notícies de l'àmbit general en format més breu. Era l'Alba Lejide qui ens les portava. I ara a qui saludem, com cada dijous, és l'Ignasi Herbat. Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, i tu, com vas?
Molt bé, ja matí de dijous.
Matí de dijous, escolta, ja solucionats els problemes que la setmana passada teníem, que estaves al tren, eh?
Sí, sí, ja està. Avui ja no estem pujats en un tren, per tant, tot anirà molt millor.
En tierra firme. L'Ignasi és el director del Ningú no és perfecte, programa dedicat al cinema, al còmic i a les sèries de la tele que emetem aquesta nit a les 10 del vespre a Ràdio Capital. Ignasi, de què parlareu avui?
Doncs mira, avui com que les estrenes de... O sigui, que van arribar en sales la setmana passada ens van semblar bastant poc atractives a banda de Florida Project, comentarem les que van arribar a Netflix, que aquestes sí que van ser més o menys interessants, com The Ritual i The Cloverfield Paradox. O sigui, vam trobar doncs, amb una altra paradoxa, que és el que arriba a Netflix és més interessant del que arribava a sales, això la setmana passada. I bé, comentarem trailers nous que han sortit de Venom, de Deadpool 2... Coneixerem una mica millor alguns dels nominats dels Oscars d'aquest any en la categoria d'actor i actriu i acabarem fent un... recordarem la pel·lícula Amélie a través de la seva banda sonora.
Oi, que boníssima, boníssima. De fet, crec que és de les millors coses que ha fet Liam Tilsen, que a mesura que ha anat traient discos després ens hem quedat una mica més estupefactes. Però en el
sí,
cas
sí, avui... descobrirem una cosa que poca gent sap, i jo confesso que tampoc ho sabia, però en Bernat, que és el que fa la secció, ens l'explicarà avui, que és que la banda sonora ja estava feta. O sigui, són cançons o músiques del Tirsen que no va composar expressament per la pel·lícula, sinó que ja existien. O sigui, sí, el gener el que va fer va ser reciclar-les, excepte una que sí que la va fer expressament per la pel·lícula, però la resta, la gran majoria que escoltem, el 90% són reciclades.
Carai. Bé, doncs això serà aquest vespre a partir de les 10, i com que sempre anem amb el coet al cul i anem justos de temps, avui et diré, tenim... 6 minuts, va.
Va, bé, és que de fet avui tenim dos pel·lícules molt interessants i la resta, podríem dir, no direm morralla, però bé...
Les estalviem.
Sí, ho podríem dir-ho, no? Ja. Arriben dues estrenes fortes, una d'elles és Black Panther, Pantera Negra, que ja avisem que aquesta pel·lícula ho petarà aquest cap de setmana i molt. Hi ha unes expectatives, sobretot als Estats Units, en quant a xifres molt altes per una pel·lícula que en principi era considerada una pel·lícula menor de Marvel Studios. Està basada en un personatge de còmic, que és Pantera Negra, que va començar sent un secundari del còmic de Los Cuatro Fantásticos i que als anys 70, amb tot el Blaxploitation als Estats Units i tota aquesta història, va agafar una mica més de protagonisme.
Yeah.
Sobretot dintre de la cultura afroamericana en aquell moment que no hi havia protagonistes o superherois de raça negra, i aquest va ser, diguéssim, el que va obrir aquest ventall a partir dels anys 70 en tota la moda aquesta que també va arribar al cinema de pel·lícules de gent afroamericana i tal, el Blaxploitation. Bé, en tot cas, aquesta pel·lícula el que enllaça és amb una altra de Marvel, que és Capitán America Civil War, que ja presentava aquest personatge de Pantera Negra, que era el rei de Wakanda, i en aquest cas veurem una pel·lícula que combina una mica el que és política, perquè el tio és un rei, amb superherois. O sigui, serà una barreja una mica així de...
Una mica estranya, no?
Sí.
Però bé, el rei d'aquí, escolta, en el seu dia va ser vist com un superheroi també, i va sortir fent un discurs amb un quadre davant d'una porra i la gent estava encantada, vull dir que és el héroe que salvó la Constitució.
Bé, jo més com un villano, potser, no? Però cadascú suposo que el veu com vol, no?
Bueno, va, què més? Sí, que ens fotrem aquí allò no ens toquen.
No, res, en tot cas la pel·lícula està protagonitzada pel Chadwick Boseman, que ja doncs, sortia, ja ho hem dit abans, al Civil War. També tenim l'Andy Serkis, que fa de dolents, i el Martin Freeman, que fa d'una agent de la CIA. Curiosament, tenim aquí a Freeman i Serkis, que ja havien coincidit junts en el Hobbit, fent de Bilbo i de Gollum, no? O sigui que serà curiós també.
Molt bé, doncs recordem el títol, Pantera Negra, eh?
Sí, Black Panther, i a més Black tots Panther. Aquests actors de afroamericans que veuen sèries americanes els han reunit tots en aquesta pel·lícula.
Molt bé, doncs Black Panther, recomanada per l'Ignasi. He de buscar un efecte de so, allò de certificat per l'Ignasi Abad. No sé,
ah, molt bé. Val,
sí,
val.
Buscarem algun allò, pum, saps?
Sí.
De moment tinc aquest, va. Vale, aquesta diu que sí.
Bueno, va, millorarem la setmana que ve.
Segona pel·lícula recomanada.
Vinga, La forma de l'aigua, que és la nova pel·lícula de Guillermo del Toro, que per cert és la que va inaugurar l'últim festival de Sitges. Uh-huh. I bé, és una pel·lícula que ha trigat una mica aquí a arribar, perquè de fet va guanyar el festival de Venècia, llavors va passar per Sitges perquè el Guillermo del Toro va fer de padrí del festival i va cedir la pel·lícula perquè pogués inaugurar-lo aquest any. I la veritat és que per mi és la millor pel·lícula que ha fet el Guillermo del Toro, sense cap mena de dubte. Sí. A mi n'hi ha algunes que m'agraden, d'altres que no tant, però aquesta jo crec que li ha sortit molt bé, li ha sortit molt rodona. És una pel·lícula que intenta homenatjar el cinema amb molts referents, o sigui, podeu trobar coses com de pel·lícules clàssiques com La mujer y el monstruo, però també té coses de La bella i la bèstia, fins al punt a vegades té algú d'E.T. Té una mica de tot, però tampoc és una pel·lícula que us penseu que per tots els públics, al contrari, té aspectes a vegades de força violència, bastant pujats, i algun component sexual també pujaret, eh? Aleshores, sí, malgrat que dius, una història d'amor entre una dona i un ésser aquàtic, en aquest cas és un home peix, sí, però que darrere hi ha coses, una mica heavies, no? Sobretot també amb violència.
Escolta, és cosa meva? O això de posar referències molt explícites a altres pel·lícules icòniques del cinema s'està convertint en un costum?
Sí, però en aquest cas jo crec que aquí és molt intencionat, perquè la protagonista viu
en un
primer pis i a sota hi ha una sala de cinema, no? O sigui que, a més, va redundant una mica en aquest aspecte. Però sí, això és una cosa que si vas a mirar sempre ha passat, el cinema parlant una mica d'ell mateix o autorreferenciant-se, és una cosa que es fa bastant sovint i normalment la indústria, a més, ho premia positivament, normalment,
si
surt bé, clar.
Sí, exacte. Molt bé, doncs, Ignasi, espera, que li hem de posar aquí, hem dit que la marcaríem. Va, aquesta la recomanem, La forma de l'aigua, eh?
Sí.
Vinga, recomanada per l'Ignasi Arfat. Prometo buscar un efecte allò de certificació més bo.
Ja ho veureu, està ambientada després de la Segona Guerra Mundial i bé, té moltes coses també referents a altres coses del Guillermo del Toro, eh? Sí, que... Que bé.
Doncs, mestre Armero, que vagi molt bé. I tornem dijous.
Apa, vinga, bon dijous. Adéu.
Igualment, 8 i les 9 del matí. Temps per l'activitat cultural de casa nostra. A la Llar de Jubilats, al Recer de Torroella de Montgrí, a partir de les 5 de la tarda, hi haurà l'activitat projecte Memòria Fotogràfica, Sílvia Pedret.
Es tracta d'una activitat oberta a tothom que vulgui col·laborar a preservar la memòria col·lectiva i històrica a partir dels records que evoquen les fotografies passades. Fotografies amb històries pendents de revelar. Una fotografia és un testimoni mut del passat. Per això, a través dels amics de la Llar de Jubilats del Recer, ja fa temps que posen veu al munt de fotografies que disposa el Centre de Documentació del Museu de la Mediterrània.
I a Palafrugell, al Museu del Suro, en el marc de l'exposició Empordà Industrial, hi haurà la conferència Els inicis de la manufactura surera, ofici i acció col·lectiva.
L'exposició Empordà Industrial ofereix un recorregut per la industrialització del territori empordanès tractat com una unitat. S'ofereix una visió tant de la seva evolució històrica com de la tipologia industrial i els models diferenciats d'industrialització que es donaren a l'Alt i al Baix Empordà. Avui, a 8:15 del vespre, a l'Auditori del Museu, Rosa Ros, professora d'Història Econòmica i membre del Centre de Recerca d'Història Rural, ens parlarà dels inicis de la manufactura surera, la seva evolució i com es va anar convertint en un ofici col·lectiu.
I això us ho expliquem el dijous, que és 15 de febrer, el mateix dia en què a tot el món hi tenien lloc les manifestacions contra els Estats Units per la seva invasió a l'Iraq. Marc Clapés.
Aquestes manifestacions van començar el 2002 i van continuar després de la invasió d'Iraq el 2003. Les protestes van tenir lloc en diverses ciutats del món. Després de les multitudinàries que es van fer el 15 de febrer de 2003, el periodista de New York Times, Patrick Tyler, va escriure que demostrava que hi havia dues superpotències al món, els Estats Units i l'opinió pública mundial. Les més nombroses van ser les de Roma, amb 3 milions de persones, tot un rècord mundial, o la de Barcelona, amb 1,3 milions.
Estem parlant de coses que passaven el 15 de febrer. Per exemple, el 15 de febrer, How Will I Know, de Whitney Houston, arribava al número 1 als Estats Units.
La cançó, inclosa en el seu debut de títol homònim, va arribar fins al capdamunt de la llista Billboard l'any 1986. El tema estava escrit per George Merrill i Shannon Rubicam, de la banda Boys Meets Girls, i en un principi havia de ser interpretada per Janet Jackson. En poc més de 20 anys i amb un cant d'allò més alegre, res li feien preveure que es convertiria en una de les reines del rhythm and blues a principis dels 90 i amb grans èxits també a la pantalla gran.
Justament és aquesta frase que diu "Tell me isn't really love". Amb aquesta mateixa tonada la va fer servir algun productor d'aquests d'aquesta música de merda pop electrònic per fer-ne una versió dance i espatllar una mica un dels grans hits de la Whitney, Elizabeth Houston. Houston, un dia com avui, s'encoronava les llistes d'èxits dels Estats Units i ens ajuda a arribar al final del programa. Miquel Ferrés, un dels creadors de l'aplicació Twin Up Running, ha explicat al supermatí de Ràdio Capital que en un mes han utilitzat la seva aplicació més de 500 persones, Dani.
Ferrés ha assegurat que esperen que, després de Setmana Santa, els turistes que visitin la Costa Brava utilitzin l'aplicació per sortir a córrer. De fet, ha dit que l'objectiu de l'aplicació és, sobretot, conèixer noves rutes explicades pels habitants locals del territori.
L'objectiu és anar a córrer, és anar a córrer. No cal ni parlar. Si tu contactes amb una persona per anar a córrer, i si... A veure, jo quan vaig a córrer soc bastant tan raro, no m'agrada enronar gaire i, escolta, no cal parlar si convé, eh? Anem a córrer, disfrutem del territori, gaudim del terreny i ja està.
Twin Up Running és una aplicació desenvolupada per Cherry Tech, empresa que té seu al Viver d'Empreses Alta Mar de Calonge i Sant Antoni.
Salvem la Pineda escarallada contra l'Ajuntament de Palamós per donar permís per construir pisos de luxe en un espai protegit. L'Agència Catalana de Notícies va publicar la notícia recentment.
També a Palamós s'aprova l'última part del projecte de restauració paisatgística de l'entorn de la platja Verge de Castell. Amb un cost de més de 170.000 euros, l'aparcament tindrà diversos usos al llarg de l'any.
La CUP de Sant Feliu llança la campanya Fem Barri, una campanya destinada a aproximar els veïns dels barris i sectors més allunyats per part del govern municipal. El partit polític vol que els ciutadans tinguin veu i se sentin representats, com també s'organitzin de manera autònoma.
A Torrella de Montgrí ja han començat les obres per eliminar el desnivell entre les voreres i la calçada. És el projecte resultant dels primers pressupostos participatius del municipi que es van celebrar l'any passat.
El sanejament del passeig del Mar de Tamaniu no es podrà fer abans de l'estiu. En declaracions a Ràdio Capital, l'Ajuntament ha explicat que cap empresa ha licitat pel projecte de sanejament. Ara les obres s'han ajornat fins a l'octubre.
A Ràdio Capital ha estat reconeguda pel tercer any consecutiu pels Premis Rahola. El jurat ha nominat l'equip responsable del programa Govern i Oposició. El jurat ha valorat el discurs amè, dinàmic i directe del format.
El Saló de l'Ocupació del Baix Empordà es trasllada a la Bisbal amb l'objectiu d'oferir llocs de feina que potenciïn l'estabilitat. L'any passat una 80 de persones van trobar feina al Saló.
Gràcies, Gerard. Gràcies també, Dani. Fins demà.
Fins demà.
I gràcies, Martí Seguer. Repassem el temps abans de tancar, Martí.
El dia d'avui comença ennuvolat, però amb el pas de les hores aniran marxant aquests núvols per deixar-nos un dia generalment assolellat. Avui les temperatures ja seran una mica més altes, ens morem entre els 5 i els 17 graus, i divendres serà un dia amb força núvols, i dissabte ens creu un front que ens deixarà poca precipitació, però que ens pot fer una mica aleguits aquest cap de setmana.
Doncs això, que tornem demà a les 8. Adéu-siau.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.